excepcional. No és un dia d'aquests perquè l'entrenador estigui tot el dia, ah, no sé què, que ens juguem, que no sé quantos. No, és un dia que els jugadors han de demostrar, penso, caràcter, duresa mental, compromís amb el club, i a veure què passa.
El que he vist més abatut de tots és el Ferran Correas, Correas, la setmana està sent dura. No, et veig la cara. Treu-ho. Va bé treure-ho.
Bueno, perquè al final és cert que jo crec que l'eliminatòria Barça-PSG jo la donava com a favorit al PSG, però una vegada surts de París amb el 2-3 i a més al minut 10 aquí marca Lamin i tinc dos gols d'avantatge, ho veus molt bé i després no sé què hauria passat o no, però sí que és cert que allò que deia Luis Enrique dels detalls, doncs hi ha un detall que és una jugada que acaba amb una expulsió d'Araujo, per mi ben expulsat, i allò ho canvia tot. I després el dia següent veus una sèrie brutal d'un equip que juga molt bé durant 120 minuts, no, perquè la pròrroga crec que no va jugar tan bé el City, però durant 90 minuts una sèrie espectacular i un equip que està allà defensant-se i acaba passant quan no t'ho esperes. No sé, va ser un cop com el de fa 2 anys, que en minut 90 el City portava 2 gols d'avantatge i va acabar palmant també. Bé, és el Madrid i precisament per això, perquè crec que uns arriben amb subidón i els altres amb bajón, i a més el Madrid sap que la Lliga la té pràcticament guanyada. El Barça és cert que és la seva última oportunitat, però el Madrid sap que la té guanyada, molt bé, però que li queda donar una passa, i aquesta passa és demà. Si demà, ja no dic guanya, si demà empata, pràcticament serà campió i es podrà dedicar exclusivament a la Champions.
Aquesta és la clau. Jo crec que el Madrid, més que finiquitar la Lliga demà, jo crec que jo enfocaria el partit amb que demà pots donar un gran pas per preparar les semifinals de la Champions i una hipotètica final. Si demà el Madrid guanya el Barça, els partits de Lliga queden, jugaran no amb el Castilla, jugaran amb el juvenil, i els permetràs fer les rotacions i donar el descans.
En canvi, si demà perd, clar, ja has d'anar a Noeta
amb
la setmana que ve, just abans del PSG, no sé si amb tot, però amb molt, perquè un altre rellisca de Noeta, allò per si que obriria molt la Lliga.
Sí, clar, l'obriria tant que la setmana que ve podríem estar parlant aquí el dissabte que ve de col·locar-se 2 punts. Imagina't si l'obriria, no? I tornaríem en aquesta muntanya russa de temporada en la que hem entrat en una muntanya russa de dir ara estem aquí, estem a baix, ara tornem a estar a dalt, vull dir que sí.
No sé, ojalà es repeteixi el que va passar fa 20 anys. Fa 20 anys, just ara, la setmana que ve es compliran 20 anys, 25
sí,
d'abril.
Gol de Xavi.
El Barça va arribar al Bernabéu a 7 punts i quedaven 5 jornades. I el Barça va guanyar i després fins i tot va acabar
per davant del Madrid, però no va guanyar la Lliga. Va guanyar el València de Benítez, Sí, sí.
Esperem que passi el mateix.
Sí. Heu comentat molts el cop anímic que va suposar pel Barça a l'eliminació i pel Madrid, no el cop, sinó d'alguna manera la victòria i la classificació èpica al camp del Manchester City. Avui, a la sala de premsa, Marta, hi ha hagut aquest enfocament també.
Gerard,
digue'm.
Arriba Mitchell a la sala de premsa de Montilivi. O sigui que començarà de seguida la roda de premsa del tècnic, que entra a la sala de premsa vestit com a la banqueta amb la samarreta europea a les mans, però no se l'ha posada perquè segons ell no s'havia de celebrar i llavors no se l'ha posada la samarreta. Mitchell, que ja és, com dic, vestit com durant el partit a la banqueta i amb la samarreta aquesta vermella europea a les mans, comença la roda de premsa.
Va, doncs sentirem algunes respostes de Mitchell i de seguida ja reprenem el fil amb les primeres de Xavi avui a la sala de premsa de la ciutat esportiva Joan Gamper.
He vist com celebràveu molt la classificació per Europa per primer cop del club. M'agradaria que ho valoressis tu i si ho celebrareu molt temps o l'objectiu de Champions és tan a prop que de seguida passarà això.
Sí, yo creo que hoy es un día para celebrar y para ver un poco el proyecto que lleva el club en estos últimos años. Y es algo fantástico. Estos jugadores han hecho historia y tengo la sensación de que hoy es un día especial para ellos y lo tienen que celebrar, evidentemente. Haber conseguido esto es algo histórico, pero tenemos un paso más que podemos dar y estamos en esa pelea. Sería un sueño ir a Champions y ahora tenemos una ventaja buena y queremos hacerla efectiva, pero bueno, hoy es un día para celebrar y por lo menos que los jugadores sepan que la recompensa de todo el trabajo que han hecho. Me acuerdo mucho de los, sobre todo los que llevan más tiempo con nosotros, los 3 años, que son jugadores que han sufrido en segunda división, que han tenido momentos duros aquí, y por ello, sobre todo, pues estoy muy, muy feliz.
Hola, Michel, aquí Miquel Agut en directe al Tu Diràs de RAC1. M'agradaria demanar-te si ara mires enrere, no?, quan vas arribar a segona divisió. Evidentment, estem tots molt pendents d'aquest objectiu tan a curt termini que potser fins i tot hem estat poc pendents d'assegurar la plaça europea i s'ha celebrat poc, diguéssim, o s'ha dit poc perquè tenim al cap aquest objectiu de Lliga de Campions. M'agradaria que miressis enrere, que quan vas arribar doncs valoressis tota la distància que s'ha recorregut en aquesta etapa aquí a Girona, i si creus que ara que teniu Europa ja a la butxaca l'equip pot pensar que ja ho feu tot o no us aturareu.
Lo más importante es la confianza, la manera de trabajar de todo el club en este proyecto. Eso es lo que miro más hacia atrás, porque Quique el primer día fue muy sincero conmigo y siempre me ha dicho la verdad de cómo estaba la situación del club económicamente, que íbamos a traer jugadores jóvenes, que trabajar con jugadores jóvenes de talento era algo muy bonito para un entrenador, que íbamos a tener dificultades al comienzo, que venían de 2 golpes duros. Todo esto lo recuerdo de la primera reunión que tuve con Quique, y para mí es muy importante porque no me ha engañado nunca. Y el proyecto siempre ha sido ir creciendo. Y eso es para un entrenador, y tener la confianza, la seguridad de que todo el mundo rema en el mismo, hacia el mismo lado, es clave. El día a día con estos jugadores es maravilloso, que es la segunda cosa que más me hace feliz, porque hoy celebras, pero yo llevo disfrutando 3 años con jugadores que se dejan cada día el 100% para mejorar. Y eso como entrenador es algo impagable, y lo estamos consiguiendo aquí gracias a ellos. Su dedicación, su compromiso, su integridad en el proyecto, y son jugadores únicos. Y ya está, y no nos vamos a parar. No. Vamos a continuar luchando por un sueño, que es ir a Champions.
Buenas noches, mister. Aquí Nil Sola en directo en el carrusel de Cadena Ser. No os vais a parar. Sacáis 10 puntos ya al Athletic, quedan solo 18 en juego. ¿Cuántos necesita el equipo o cuánto cerca veis este objetivo ya de llegar a la Champions?
Con 9, ¿no? Con 9 somos. Esas son las cuentas, 3 victorias más, seguro que somos equipo de Champions. Lo importante es ir partido a partido. Vemos la dificultad de cada partido, la sensación que tenemos es que somos capaces de poder ganar cualquier partido, y también de que el rival sea superior a nosotros. Tenemos que dar siempre el 100% y no dependemos de nadie más que de nosotros mismos, así que pensar en Las Palmas a partir del martes. Ya te he dicho que hoy es día para disfrutar, espero que lo disfruten mucho los jugadores, que se lo merecen. Y a partir del martes pensar en Las Palmas, que será un partido muy difícil y que necesitamos también sumar los 3 puntos.
Michel, enhorabona per la victòria. Arnau Madrià, del Diari Esportiu. Sobre Toni Villa, després d'un any, des de Sant Jordi del 23 al Sant Jordi ara del 24, reapareix, ovació a Montilivi. Se t'ha posat el pell de gallina amb aquesta situació o no?
Bueno, he hecho un trabajo brutal en la sombra. Todos los que han tenido problemas o lesiones saben la dificultad que tiene no poder estar en el día a día con el grupo. Tony ha estado muchos meses fuera, hizo el año pasado una temporada espectacular, siempre ha estado sumando, ahora fuera, el año pasado dentro, y se merece volver a pisar el terreno de juego, porque ha hecho un trabajo brutal y es un jugador importante y muy querido dentro del grupo. Así que, bueno, más que la piel de gallina es un poco que él, pues bueno, que es partícipe de todo esto, ya lo era, aunque no jugara hoy, pero pero que la gente vea que está otra vez disponible es algo muy fuerte, muy bonito para él y espero que lo disfrute.
Paraules de Mitchell després de que el Girona hagi aconseguit aquesta classificació matemàtica per jugar a l'Europa League la temporada que ve i que s'hagi apropat moltíssim a la classificació per la Lliga de Campions. Parlava de Toni Villa, un dels jugadors que encara no havia pogut jugar aquesta temporada, lesionat de gravetat la temporada passada, i que avui ha sortit uns minutets en aquesta victòria del Girona 4-1 contra el Cádiz a Montilivi. Li havia donat la paraula a la Marta perquè volíem començar a sentir a Xavi parlar especialment de com s'havia de revertir el cop anímic. Serà, però, res, després d'aquesta pausa molt breu per la publicitat.
RAC 1. Com el consum d'hortalissa s'ha reduït en 28 quilos per persona l'últim any, als gimnasos Twins ens ha ocorregut posar 1.000 euros de premi en un bròcoli. A veure's així, compres més. Ho hem anomenat Amancio, el bròcoli més ric del món. I estàs esperant en els llocs d'abertura del Mercat de la Mercè a Barcelona del 23 al 27 d'abril. Duin. Per aquest esport anomenat vida.
Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Tu ho diràs. Amb Gerard Ballera.
Quatre minuts i tres quarts de dotze de la nit. Tu diràs amb l'Àngel Pérez, del Marc Carmona, el Ferran Correas, també la Laia Coll i la Marta Ramona a l'estudi, fent la prèvia del clàssic de demà a partir de les 9 de la nit al Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barça, partit de Lliga, falta de 7 jornades pel final. Què ha dit Xavi de com refer-se anímicament després del que va passar, de la patacada que va patir el Barça dimarts?
Doncs sobretot, Xavi, el que subratlla és que demà tenen una oportunitat per poder mirar endavant i sobretot reconnectar-se amb la Lliga.
Tenim l'oportunitat d'endollar-nos a la Lliga, tenim l'oportunitat de posar la diferència a 5 punts. Crec que és un partit, ara mateix passa a ser el partit més important de la temporada, i bé, ens trobarem un Madrid doncs fort, que ja ho és de per si, però sobretot després d'eliminar el que considerem nosaltres aquí el millor equip del món, que és el City, doncs amb molta eufòria.
Ha reconegut que l'entrenament d'ahir encara va veure els jugadors molt tocats i païnt la ressaca emocional de l'eliminació a la Champions, però que avui ja els ha vist molt millor, i ha remarcat que cal canviar el xip i transformar la frustració que sentien dimarts en energia que els sigui positiva.
Hem d'aconseguir canviar el xip, no? Pensar doncs que aquesta ràbia, aquesta frustració i en molts moments impotència de l'altre dia, de que no va sortir el resultat i degut a les circumstàncies també, que van ser realment difícils de digerir, doncs que això es torni a favor nostre, no? Treure tota la frustració demà, aquesta ràbia, per jugar doncs molt bé a futbol, dominar el partit, ser millor que el contrari, però bé, davant tenim un Real Madrid realment fort i reforçat moralment després d'aquesta setmana Champions.
Ara seguim escoltant Xavi. Abans li volia preguntar al Marc, després d'una eliminació i una patacada com la que va tenir el Barça dimarts, és molt fàcil dir que l'equip s'ha d'aixecar, però és molt difícil, entenc,
costa.
Refer els ànims de la gent.
Sí.
Vull dir que està molt bé això de dir que s'ha de canviar el xip, etc, però...
Has de passar el dol. I en dos o tres dies que es nota als entrenos, tothom està capcot, hi ha menys gent, parla menys bromes, es nota. El Xavi ha dit, avui ja els he vist una mica millor.
Sí,
no?
Ha dit això.
Bé, es nota, sí, es nota. Però jo t'ho deia abans... has de fer l'esforç, és un tema de duresa mental, de compromís, de caràcter, s'ha de fer.
Ho dic perquè hem parlat molt anímicament de com pot afectar el partit. De fet, l'altre dia sentia el Pou de dir, ostres, és que marcarà, si el Madrid guanya contra el City, i marcarà molt, no?, el que pugui passar diumenge al Santiago Bernabéu. I he de donar la dada que tinc, l'he de donar perquè... és una dada en relació a què passa després d'una eliminació amb Xavi a la banqueta. He agafat amb Xavi perquè és el Barça de Xavi, i per saber exactament una mica què li passa al Barça després de caure eliminat en una competició, què succeeix en el partit següent. Des que Xavi és a la banqueta, el Barça l'han eliminat 9 vegades entre totes les competicions. Supercopa, Copa, Champions i Europa League. És el més normal, que t'eliminin. Vull dir, el més difícil i el més complicat és acabar guanyant totes les competicions. 9, amb la d'aquesta setmana, 10. Però en les 9 vegades en les quals ha caigut eliminat, el Barça, en el partit següent, només ha estat capaç de guanyar 2 vegades. Al camp de l'Alavés, en un partit de Lliga al minut 87, i aquesta temporada, és veritat, ho va fer després de perdre la Supercopa, a la final contra el Madrid, contra l'Unionistes en el partit de Copa següent.
Aquest no compta.
Jo el compto, imagina't. Dels 9 partits següents, només està capaç de guanyar 2 vegades el següent partit. I la resta, diries, home, hi ha molts empats. 5 derrotes i 2 empats. I us puc posar exemples, que són cridaners, jo crec. Per exemple, la primera temporada de Xavi, és veritat que acaba d'arribar, però és igual. És per veure com afecta el com moral de l'equip, el que va passar entre setmana, com pot afectar un equip quan juga el següent partit. En aquella temporada, el Barça perd 3-0 contra el Bayern a la Champions i estava ja molt difícil que accedís a la següent fase, però aquell dia acaba eliminat. A més, depenia d'un resultat del Dinamo de Kiev contra el Benfica. Osasuna 2, Barça 2 en el següent partit. En aquella Supercopa, també, el Barça perd 2-3 contra el Real Madrid a la pròrroga. El següent partit acaba eliminat a Sant Mamés, 3-2 a la Copa. És a dir, perds 2 competicions seguides. Aquell any també el Barça acaba eliminat de la Champions, però també acaba eliminat de l'Europa League. Recordeu l'episodi de l'Eintracht de Frankfurt, 2-3. Doncs el Barça jugava contra el Cádiz a casa. Va perdre, 0-1. Un partit que ningú s'imaginava que el Barça perdria. I a la temporada passada, jo crec que aquest és l'exemple d'alguna manera està més lligat amb el que ha passat aquesta setmana. Barça 3, Inter 3, no és l'eliminació matemàtica, però el Barça diu adéu a la Champions i ha d'anar al Bernabéu. I el Madrid guanya 3-1 en partit de Lliga. Després, com que encara queda tanta temporada, el Barça acaba sent campió de Lliga. Però és que us puc anar dient partits, Aquell any, o sigui, l'any passat, l'Europa League, el Barça perd al Trafford, 2-1 contra el Manchester United, va a la Lliga, perd 1-0 al camp de l'Almeria, el Barça perd a la Copa contra el Real Madrid, 0-4 la temporada passada, en aquell partit, i em fa un record també, al Camp Nou, i el següent partit empat a 0-0 contra el Girona a la Lliga, i aquesta temporada hi ha la derrota a la Supercopa i la victòria contra l'Unionistes, que tu has dit que no valia, però la compto per fer el recompte sencer, i l'eliminació de la Copa de Sant Mamés. Tots sabeu quin partit ve després de Sant Mamés.
Villarreal.
Barça 3, Villarreal 5. Aquesta és...
I l'alcohol, on és l'alcohol? Per anar...
Jo estic esperant el Marc que el contraataqui,
sisplau. No, sí, també,
sisplau,
Carmona, Marc, il·lumina'ns, sisplau, dona't esperança.
No, ho dic perquè...
No sé, potser que posis música.
No, o sigui, no, la meva intenció no és rebaixar els ànims, ni que la gent apagui la ràdio, ni que ningú se'n vagi a dormir. La meva... O sigui, el que venen a reflectir aquestes dades és que els cops anímics i les eliminacions es paguen cares, se solen pagar cares, que costa molt guanyar un partit després de quedar eliminat. I per tant, demà el Barça té una dificultat afegida, jo crec. No sé quina era la teva dada.
No, m'agradaria parlar d'això perquè és interessant. No sé qui l'ha fet, aquesta recerca, però és interessant, perquè no és una recerca
avui com que...
de gols a favor i gols en contres. És una recerca de com respon l'equip després d'una patacada, no? Jo crec que aquestes dades diuen alguna cosa, no? Podem parlar, què en penseu, què vol dir això, no? Què vol dir? Home, jo crec que vol dir que l'equip no està consolidat, que l'equip no s'agafa en el joc perquè no està consolidat després d'una derrota, i la derrota pesa molt més que tot l'altre. Vol dir que l'equip mentalment és feble, que després d'una bufetada grossa li costa reaccionar. Vol dir bastantes coses, des d'un punt de vista mental, no des del punt de vista numèric, estadístic, etc. Quan ha passat moltes vegades, vol dir que és susceptible de que et torni a passar. De la mateixa manera que l'altra banda, aquest equip blanc, ha fet tantes vegades una cosa positiva que les fa contínuament, a tu això et pesa, és una motxilla que aquest grup a la porta al damunt. Sí. Sí.
Què us diu a vosaltres?
No, jo li afegiria sobretot que la darrera eliminació, la del PSG, la més recent, per mi el cop anímic i moral a l'equip és més gran que qualsevol de les altres que has mencionat, perquè el que et jugaves era jugar unes semifinals de Champions després de molts anys. És a dir, una mica posaria l'alçada de l'Eintracht, no? També, que també va ser un cop bastant... Sobretot per el que t'esperaves. És a dir, jo crec que els propis jugadors del Barça, el dimarts, de fet crec recordar que algú ho va dir després, es creien que podien passar i ho veien, no a tocar, però que veien,
es veien en possibilitats.
Llavors, el cop moral és més gran quan la derrota és inesperada. Llavors, jo l'única esperança que a la que m'acullo per agafar i estripar aquests papers del Gerard és...
Mira, els llenços.
No, de moment no, però...
Si s'han de cremar, es cremen, eh?
Jo m'acullo a que un clàssic de per si té una magnitud tan gran. Parlàvem abans del Marc de que Xavi ja comença a veure els jugadors una mica millor, més preparats. És que quan deies això, Marc, jo pensava, és que si un jugador del Barça davant d'un clàssic, independentment del que t'hagi passat 3 o 4 dies abans, no ets capaç d'abstraure't de tot i de donar-ho tot i de sortir amb tota la motivació, és que llavors no pots jugar al Barça. O sigui, és un partit en el que no importa el que t'hagi passat el dia anterior o la setmana anterior. És difícil, eh? Vull dir, no és tan fàcil com treure's un disc i posar-se l'altre. Però jo crec que un partit com el de demà i amb el que tens en joc, jo crec que la motivació ha de ser màxima.
No vull comparar-ho, perquè estem comparant-ho amb el millor equip del món, com ha dit Xavi, però avui, per exemple, el City ha jugat i ha guanyat 1-0 contra el Chelsea. Li ha costat, veus que... Jo no m'esperava un City que guanyés 4-5-0, o el millor City, no? Però vull dir que... Però, esclar, no es pot comparar, perquè quan el Marc feia aquesta reflexió, jo també pensava, és un equip molt jove, no? Els últims 2 anys, 3 anys, ha estat un equip molt jove. Que també, vull dir, aquests cops els... solen afectar
més. Sí, dir-li costat, i a més, ho ha dit Guardiola després del partit, o sigui, ja hi ha 4 semifinalistes de la CAP i CAP va jugar entre setmana competició europea, només el City, i el col·loquen dissabte en lloc de col·locar-ho diumenge, que hagués estat el més lògic. Però bé, és igual.
No volia deixar...
El City no. Sí. Ara no és el nostre problema, no. Jo crec que és evident que demostra que el Barça... mentalment no és fort, o com a mínim en aquestes últimes temporades, però sí que és cert que demà és un clàssic, i que no només és un clàssic, sinó que és l'última oportunitat que tens aquesta temporada. Si demà no guanyes, ja no dic que... O sigui, és que l'empat no et serveix de res.
És que demà, no. Segons com, no. Ja s'acaba la temporada.
Això, és que
demà és baixar la persiana.
S'acaba la temporada, o sigui, si no ja és... La setmana que ve sabrem que hi haurà una reunió, o hi haurà una decisió, o se sabrà si Xavi continua o no. M'imagino que si se sap o no, no es trigarà gaire en anunciar el nom del nou entrenador. Demà és l'oportunitat de continuar. I a més, no té res a veure amb l'estat anímic, però sí que és cert que aquesta setmana no només el Barça ha quedat eliminat, sinó que després ha hagut, per molt que diguin que sí o que no, ha hagut mala maró al vestidor, i això s'ha de notar, perquè Gundogan va dir el que pensava. Jo penso el mateix que Gundogan, una altra cosa és més discutible si ho havia de dir públicament o no. I Araujo li va contestar, i es va veure perfectament que a Araujo no li van caure gens bé les paraules de Gundogan. I no només això, sinó que van sortir jugadors a censurar a Gundogan. Per tant, són d'aquestes coses que una vegada ho van parlar ahir, s'haurà de veure també si reforcen la unitat de l'equip o no. Això és una de les altres coses que demà s'haurà de veure.
Mira, no sé si podem sentir a Xavi parlant sobre Gundogan, sobre aquest afer que hi ha hagut aquesta setmana, ja que traies el tema, Ferran. A veure si el podem escoltar. Sí,
sí, està solucionat, no hi ha cap problema. De fet, no hi veia massa problema, però parlant la gent s'entén, i cap problema, tot solucionat. Cuando no hay mala intención en la historia, no hay ningún problema. Y así ha sido. No hay problema, está zanjado todo.
Està tot arreglat. Bé, si està tot arreglat, és que alguna cosa hi va bé, com dius tu, no? Vull dir, clar.
Evidentment que hi va bé.
No? Vull dir...
Home, sí, és que les paraules d'Araujo són...
I després totes les reaccions en cadena. És que no, és només, no són només les paraules, és com Araujo s'expressa després quan se li fan preguntes sobre aquest tema, a les xarxes socials, com reaccionen els futbolistes després, el que diuen en el media day aquest de les teles en drets del Clàssic, com, amb quins termes s'expressen, es nota perfectament que hi ha hagut ferida i que s'ha hagut de tractar internament el vestidor. Una altra cosa és que des del cos tècnic se li vulgui donar certa naturalitat i normalitzar-ho, relativitzar-ho i no fer la bola més grossa, perquè, home, és que no s'ha de fer més grossa i el que s'ha de fer amb un incendi d'aquests casos és apagar-lo el més ràpid millor, i parlant la gent s'entén.
Si hagués estat de tot, potser no s'hagués pogut apagar.
No.
Potser no. Hauria sigut diferent.
En el moment que surt el capità parlant de que som una família i estem molt units, públicament, és com quan allò mític, no? I aquí tenim un entrenador, quan diu el jugador que juga diu, no, aquí estamos a muerte con el entrenador, quan hi ha un entrenador en dubte, el vestuario está con él, quan exterioritzes aquestes coses i fas tan èmfasi en deixar-ho clar, vol dir que potser, jo no dic que no sigui una família el vestidor del Barça, però que òbviament aquesta setmana no ha estat la millor i que l'ambient no ha estat el millor, això està clar.
Des del teu punt de vista, Marc, et posiciones més amb Gundogan, en el sentit de ser molt autocrític i de dir les coses allò molt sincerament als mitjans de comunicació, o ets més de codis de vestidor, com Araujo?
Mira, en general, crec que hi ha hagut durant tota la temporada una manca molt preocupant d'autocrítica i de reconèixer els errors, i això crec que ha fet que la gent tingui, els jugadors tinguin la pell molt fina. Crec que per poder millorar, el primer que has de fer és acceptar que t'has equivocat o que has fet algunes coses que no estaven bé, que has comès errades. He trobat a faltar moltes vegades aquest discurs per part de l'entrenador, moltes. I també he vist els jugadors que es posaven al costat de l'entrenador en buscar excuses fora del camp de perquè hi havia partits que jugàvem molt malament. Aleshores, ha sortit dues vegades un jugador que jo crec que és millor no fer-ho, sí, però que crec que les dues vegades ha dit el que jo penso que havia passat, amb naturalitat, penso que sense mala intenció, i llavors tothom es rebota allà dintre, no? Però tothom es rebota perquè potser el que diu Gundogan, potser ho hauria d'haver dit l'entrenador. Jo crec que no encaixa el Barça cap gol per culpa de ser 10 l'altre dia. L'empat, hi ha 6 jugadors del Barça dintre l'àrea i 3 del rival, hi ha un jugador que s'adorm per la marca i Dembélé fa gol, el segon gol és un corna que no té res a veure amb C10, està mal defensat i no va ser la primera vegada, el tercer és un penal en una acció que no té perill, que és una errada d'un jugador, i el quart ja és quan tu ja estàs una mica desesperat que t'agafen a la contra. Avui m'ha semblat que Xavi feia un palet,
sí,
un palet
també el sentirem,
d'autocrítica respecte al partit, un palet, estava molt diferent del dimarts, molt diferent, no? Jo penso que això que ha dit avui Xavi es podia explaiar molt més el dimarts i dir, ens hem equivocat aquí, hem fet això malament, ens han tapat aquí, ens han canviat una cosa, ens han posat... Aleshores, com que crec que no hi ha hagut aquesta autocrítica a dintre i crec que s'ha buscat sempre l'excusa amb l'àrbitre o la premsa o la no sé què o no sé quantos, doncs aleshores, quan hi ha algú que critica, que potser no ho hauria de fer, no, però no ha dit cap mentida, li fan una pregunta i respon, no? També diu hem regalat el partit, no? Perquè hem comès moltes errades. Doncs quan passa això, llavors, resulta que pues, ja el jugador li sap greu o té la pell molt fina. Jo crec que això és una feina, un joc d'errades, d'encerts, i que si vols millorar, has d'acceptar que a vegades t'equivoques per intentar no equivocar-te amb la mateixa cosa. Intenta equivocar-te amb coses diferents o noves, no? I en general crec que és un dels problemes d'aquest any del Barça, que no hi ha hagut autocrítica, de veritat. S'ha dit moltes vegades hem de fer autocrítica, però jo no l'he escoltat, l'autocrítica, en el sentit de dir, ens hem equivocat aquí, hem fet això malament, hem fet no sé què, ens han enganxat aquí...
Gundogan, un parell de cops.
No? Gundogan,
un parell de cops.
Va, hi ha algun més.
Va, i sí, potser algun més. Sí. Quan va cap a Polònia, no?
Va, sí. Jo crec que també és una cosa cultural. I si et fixes, els que fan aquest tipus de rajades, que diguem aquí...
Alemanys, holandesos...
Són els centreeuropeus, alemanys, holandesos... Mm. Els holandesos són els més clars del món.
De Jong també va haver-hi un dia que...
Lewandowski, jo crec que Christensen...
Va contra
De Jong...
Va
contra De Jong.
Christensen perquè no el sentim gaire, però possiblement sigui exactament igual.
De Jong potser sigui dels futbolistes més autocrítics amb si mateix. Perquè moltes vegades surt i diu, no he jugat bé.
Jo crec que és una cosa cultural.
Sí, sí. Mitjanit, deixem l'aspecte anímic, deixem també l'afer Gundogan, a veure si hem passat pàgina ja de tot el que ha passat aquesta setmana al vestidor. Anem una mica al partit, al clàssic, a veure com veu Xavi, per exemple, el Madrid, el seu rival... encara més fort, no?, que fa uns dies.
Sí, sí, sí. La manera com va eliminar el Manchester City li ha servit a Xavi per lloar el conjunt blanc i advertir que el fa millor.
Se tuvo que defender y defendió muy bien. Defendió muy bien, la verdad. Y también es lícito. Son partes del juego, situaciones del juego que hay que dominar, y en eso también compite bien el Real Madrid. Ya lo hizo aquí en el partido de la primera vuelta. La primera parte fue totalmente nuestra, y solo fue un 1-0. Pues mañana, aparte de jugar bien, tenemos que ser efectivos, porque el Madrid lo es.
Per Xavi, el gen competitiu inesgotable del Madrid no es fruit de la sort ni de la casualitat.
Porque han ganado muchas veces. También cuando has ganado tantas veces, pues juegas con más tranquilidad, menos urgencias, con más confianza. Y al final, porque son muy buen equipo. Al final dicen suerte. Bueno, pues no creo tanto en la suerte yo. Yo creo en el trabajo defensivo, en el trabajo, en la solidaridad que mostraron. Todo el mundo trabajó, los tres de arriba trabajaron más que nunca. No es casualidad que el Madrid en los últimos 3 años, diría, ha eliminado 2 veces al mejor equipo del mundo, para mí, que es el Manchester City.
I per la naturalesa dels blancs, creu que el que passi els primers minuts pot ser determinant el clàssic.
Sí, i avui ho hem parlat amb els jugadors, doncs que segurament els primers minuts de cada part el Madrid apretarà, no? Està a casa seva, s'envalentonarà. Bé, hem de ser molt, molt valents amb la pilota, no perdre-la, donar suports al company. Bé, crec que hem de mostrar, és l'escenari perfecte per mostrar personalitat i tot el que hem treballat, no? I sobretot, sí, els primers minuts crec que serà clau.
Això és el que diu Xavi respecte al Real Madrid, avui elogiant-lo molt. No sé si esteu gaire d'acord amb això del fet d'haver guanyat tant, que li dona aquesta tranquil·litat, o si esteu molt d'acord amb això de la sort, que ja, jo crec que ja, més o menys, crec que, Marc, tu ja has dit que ho saben fer molt bé i que, en fi, que d'això ho han fet tantes vegades que no és tan fàcil.
No, la sort a la loteria, Gerard. No, aquí no hi ha res de sort. No, és evident que sí, que quan tu has guanyat molt en una competició i sobretot has sortit de situacions que semblen que estàs eliminat, i això passa moltes vegades i moltes vegades, és evident que et dona un plus. Una vegada estàvem parlant amb el Pep Guardiola i ens deia que el Madrid té una supèrbia bona quan es posa la samarreta de la Champions. En el sentit de que, malgrat les dificultats, malgrat tenen una supèrbia, es creuen fins a tal punt que això els fa sortir de situacions que dius no pot ser, sí, se'n surten, i com que això ho han fet moltes vegades, sí, et dona un pozo de tranquil·litat, una confiança. Sí, no sé, l'altre dia els tiradors dels penals, alguns potser van tirar el primer de la seva vida en una situació com aquella,
però Lucas i Nacho, entre altres.
I Rüdiger. Que xuta, que es mossega la pilota. La pilota la mossega, toca el pal i va dintre.
Ha explicat avui, perdona, Marc, sí, no, això de Rüdiger, li han preguntat a Ancelotti si havia vist mai Rüdiger xutar un penal, i ha dit, diu, abans de marxar cap a Manchester dilluns vam acabar l'entrenament provant xuts de penal, en va tirar 3 i els va fer els 3. I que abans no l'havia vist mai xutar penals, i diu, aleshores van preguntar a diversos jugadors, n'hi van haver-hi 2, ara no recordo qui van ser, un era Fede Valverde i l'altre no recordo qui va ser, que van dir que no estaven en condicions a nivell mental de xutar-lo i que van confiar en Rüdiger.
Sí, la resposta és sí, perdona, Gerard, sí,
sí, sí, sí.
et dona algú, no vull parlar mai de mi, però et dona, quan guanyes una vegada una Copa del Rei, una segona, una tercera, una quarta, en aquella competició et creus que sí, que te'n sortiràs.
De totes maneres, deia el Marc que no hi ha sort. Jo no crec tampoc en la sort, però sí una mica en la màgia negra, perquè que De Bruyne... home, aviam, que De Bruyne es foti amb mal de panxa 10 minuts abans del partit d'anada, que se't lesioni el millor porter del món de creuats dos vegades i que Lunin, que estava defenestrat la temporada passada, et vagi al camp del City i et faci un partit a l'alçada del millor porter del món. He esmentat dos coses que són les més recents, però si ens poséssim a apuntar totes la llista de màgia negra que envolta el Madrid a la Champions, jo crec que sort no és, però hi ha alguna cosa, no sé què...
Però tu estàs dient això i el Madrid està jugant, sense sí. el millor porter del món i sense segurament els dos millors centrals del top 5 d'Europa. També té mèrit això, eh?
Sí, però per exemple, el Barça, quan se li lesiona Ter Stegen, Iñaki Peña... va salvar la papereta, però amb prou dignament va encaixar uns quants gols. Resulta que tu tens a Lunin com a outsider de Courtois, que a l'estiu ni et planteges. O sigui, tu li dius a Ancelotti...
No, és que tu fitxes a Kepa.
A part d'això... Tu li dius a Ancelotti, no, al mes d'abril... Kepa,
però acaba jugant Lunin.
Al mes d'abril, Lunin et salvarà el partit a Manchester en el que eliminaràs el City a Guardiola, i Ancelotti et diu que t'has begut algo.
Sí, però ara que parlem del Madrid, deixeu-me anar un moment cap a Madrid precisament, que ha d'atendre també altres compromisos, al Rodrigo Faez. Hola, Rodrigo, bona nit.
Què tal, Gerard, bona nit a tothom.
Què tal, bona nit. Muy preocupados aquí, no, imagino.
No, bueno, el Real Madrid, la verdad que fijaos un poco cómo empezó la semana, ¿no? Con ese temor a quedarse fuera precisamente de la Champions, en ese partido contra el Manchester City, y con esa eliminación de la cual ahora mismo estáis haciéndoos un poco, pues eso, eco, pues ha cambiado todo, lo que es la mentalidad negativa del principio de semana a una mentalidad muy optimista y muy positiva de cara a lo que pueda pasar mañana, ¿no?
¿Moltes rotacions a l'11 d'Ancelotti pel que saps o pel que hayas podido esbrinar?
Yo creo que no, porque hablando un poco con la gente del club, del cuerpo técnico, incluso desde el propio vestuario, lo que mañana quiere el Real Madrid es, obviamente, competir, obviamente también quieren conseguir la victoria, y para ellos es más compartido a todos los niveles, pero sobre todo a nivel clasificatorio, ¿no? Entonces, sabiendo que Ancelotti ha dicho a los suyos que prioridad ganar para intentar cerrar y que comience esa cuenta atrás, ¿no? Para ver cuándo se pueden proclamar campeones, yo no espero demasiadas rotaciones en el partido de la mañana. Quizá uno o dos jugadores, dependiendo un poco de cómo amanezcan, sobre todo los tocados, ¿no? Porque Mendy está dentro de la lista de convocados, Carvajal también, Kroos, Vinicius, en principio están todos bien, salvo Mendy, que es un poco más duda que el resto, que hoy por una sobrecarga no se ha entrenado, pero yo creo que más allá de eso, de uno o dos cambios, creo que no va a haber demasiado, porque lo que te cuentan desde dentro, ¿no? Es que a nivel de piernas no están mal del todo, ¿no?
Faig l'última, la gespa del Bernabéu com està, Rodrigo? Perquè pot ser un factor important demà, jo crec que n'hem parlat poc, i pel Barça, per exemple, és important que estigui bé. Em sembla que no està bé, no?
No está bien. O sea, imaginaos cómo tiene que estar para que haya pasado un poco por, bueno, de puntillas la prensa de Madrid sobre eso, pero es que hasta Ancelotti lo ha dicho públicamente, y muchos jugadores llevan quejándose bastante tiempo de que no puede ser que el césped del Bernabéu esté en este estado, ¿no? Para mañana sí que es cierto que se espera una pequeña mejoría respecto a otros partidos, pero es un hecho que falta, no sé si es arraigo, porque yo la verdad que me pierdo bastante en temas de césped, pero sí que es cierto que está mal, y veremos a ver mañana. Lo que te cuentan es que está un pelín mejor que el último partido, pero que aún así está lejos de estar a la altura que necesita un partido de la talla de mañana, y obviamente muy lejos de lo que debe ser el césped del Santiago Bernabéu, ¿no?
Doncs veurem com està. Tu no coneixes cap madridista trist, no? Que ha dit avui Ancelotti que no coneixes a cap.
No. Sí que conozco a mucho madridista que ha cambiado de opinión, ¿no? Y que durante varios años ha estado poniendo a parir al Cholo Simeone por defender atrás, y que el otro día, el miércoles, casualidades de la vida, pues ha cambiado un poco de opinión. Pero no, o sea, están todos felices, contentos, tranquilos. Triste no veo a ninguno de momento.
Bueno, gracias, Rodrigo, una abrazada.
Un abrazo a todos.
Bona nit. El Rodrigo Faez. Pausa, i de seguida tornem i comencem a sentir Ancelotti també, a veure què ha dit ara que parlàvem amb el Rodrigo, i parlem també una mica de l'11 del Barça, a veure quin podria ser l'11 demà, si és que hi ha d'haver alguna sorpresa, i de com ha de jugar el Barça per intentar guanyar el partit. Ara tornem.
Tu ho diràs amb Gerard Ballet.
Les furgonetes elèctriques Maxus posen el llistó molt alt. Tan alt com et calgui. Potents, àgils i eficients t'ofereixen una gran autonomia i tota la fiabilitat. Per què? perquè som Maxus. Vehicles a l'alçada dels seus clients. Maxus 100% elèctriques, ara també dièsel.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Soc en Feu Feixada, soc el presentador d'Expo Ocasió Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expo Ocasió Girona. Soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expo Ocasió Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30. El subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan.
Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat. I amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Aquest mes a Romakuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Romakuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. RomakurumaSuzuki.com.
Pots passar de ficar-te al grup Pares i Mares Cole, però no d'estrenar un SEAT. Perquè si vens ara a SEAT Catalunya Motor, te l'emportes amb entrega immediata. Afanya't, les unitats són limitades. T'esperem al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179-187 a Barcelona. Més informació a catalunyamotor.seat.es.
Soc en Feu Feixada, soc el presentador d'Expo Ocasió Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expo Ocasió Girona. Soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expo Ocasió Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
Saps què? Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Digues a l'amic del germà de l'amic del teu amic que jo...
Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc i en gaudeixes ja.
Informa-te'n a Movento Sarsa Volkswagen.
La Chiquita Paddle de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de paddle amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
Diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com, que fa un futur millor.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30. El subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Nova Ford Tourneo Courier. Disseny de SUV, connectivitat d'última generació, espai de càrrega, versatilitat, comoditat.
Ho té tot per ser el teu vehicle. Sigui quin sigui el teu estil de vida, la nova Tourneo Courier és ideal per tu. Ara pot ser teva per només 199 euros al mes. Només a Fort Nicolás, Garatge Central i Tàrraco Center. A Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Figueres, Vic, Tarragona i Reus.
Bona nit. En el sorteig del Sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
97.618, 97618, de la sèrie 33033.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un Sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Gerard Baller.
Un quart d'una, sabigueu que si necessiteu canviar de cotxe, moto o busqueu una furgoneta per la feina, veniu els dies 26, 27 i 28 d'abril a Expo Ocasió Girona, Fira del Vehicle d'Ocasió, seminou i quilòmetre zero, més de 12.000 metres quadrats, 850 vehicles exposats amb descomptes especials de Fira Fornells de la Selva. I si busqueu una autocaravana, una camper de lloguer o venda per aquest estiu, també n'hi hauran. Més info a expoocasió.cat. Abans de la pausa estàvem parlant del Madrid amb el Rodrigo Fáez, Laia, què ha dit Ancelotti avui a la sala de premsa d'aquest clàssic?
S'ha agradat bastant avui Ancelotti a la sala de premsa. Anem per parts. Diu de la Lliga que si demà es guanya serà ja pràcticament definitiva.
Estamos muy cerca, sí, sí, si somos capaces de ganar, teniendo en cuenta que vamos a jugar contra un rival muy competido, muy competitivo, que en los últimos periodos lo está haciendo muy bien. Estamos convencidos que va a ser un partido, el clásico de siempre, competido, luchado, igualado. Es una gran oportunidad para nosotros para acercarnos a ganar la Liga. Teniendo en cuenta, estamos conscientes de las dificultades que vamos a tener, porque el Barcelona es un equipo muy vivo.
També sobre el Barça ha parlat, ha elogiat Lamine Yamal i Pau Cubarsí.
La conexión entre veteranos y jóvenes es muy, muy importante, porque los veteranos aportan conocimiento, personalidad, los jóvenes, como he dicho antes, aportan entusiasmo. Creo que para hablar de Lamine y de Cubarsí han sido dos jugadores, una sorpresa para todos, lo están haciendo muy bien, son muy jóvenes y van a tener un futuro con mucho éxito.
L'eliminatòria contra el Manchester encara ha estat molt present, moltes preguntes en aquesta línia, i Ancelotti ha deixat clar quina és la seva posició. Li és absolutament igual si li posen el cartell d'equip defensiu.
A veces hay partidos donde tú tienes la pelota menos de lo normal. Tú tienes que hacer bien los 90 minutos. Yo creo que los 90 minutos lo hemos hecho muy bien. Todavía al día de hoy no he encontrado ningún aficionado nuestro triste. Están todos muy contentos, yo estoy de acuerdo con esto, tienen que estar contentos porque el equipo ha dado la cara y aún más. Hay un dicho en España que me gusta mucho, que he escuchado y que quiero decirlo. Háblame del mar marinero.
Doncs això, háblame del mar marinero.
És molt gran.
De fet, seguint en la línia aquesta de la defensa, sí, li han preguntat cançó, per... No? Sí, sí, lo de dicho no... S'ho ha inventat. Bé, li han preguntat per la línia de 5 que va acabar l'altre dia el partit a l'Etihad. Diu que si pogués i calgués posaria fins i tot l'autocar.
No, no, es un sistema que no descartamos, obviamente es un sistema que descartamos desde el principio, cuando faltan 5 o 6 minutos al final y tú tienes que sacar el resultado, creo que pueden ser 5 o 6, también 7, estamos, no descartamos a nada. Si se podría, también 2 porteros. El autobús no se puede, pero...
L'autobús estava, no es pot, un parell de porters, sí, sí, pogués també.
Doncs sí,
el Madrid ha guanyat els dos clàssics que s'han disputat aquesta temporada, 1-2 a Montjuïc amb doblet de Bellingham i 1-4 a la final de la Supercopa d'Aràbia amb hat-trick de Vinícius i gol també de Rodrigo, que després de passar una ratxa complicada de cara a porteria està entonat i porta 4 gols en els últims 3 partits que ha jugat.
Estava d'humor, sí, avui Ancelotti a la sala de premsa. Anem a saber quina és l'11 del departament d'alineacions del Barça. Juga a RAC1 pel partit de demà. Marta, m'intriga si és un 11 titularíssim o si hi ha algun dubte, no sé.
Sí que hi ha un dubte, bàsicament perquè com que no passa gaire sovint que tinguis tota la plantilla excepte Gavi Balde disponible, això dificulta una mica a qui deixes fora, sobretot el quadrat del mig del camp. tenim el dubte sobretot de si tornarà Christensen a l'11. Hem preguntat, i Christensen està per ser titular, està anant molt al dia a dia amb el danès pels problemes que arrossega els Aquiles, però pel que sabem pot ser titular perfectament, i també pot ser titular perfectament perquè està físicament bé malgrat el desgast físic de l'altre dia, Pedri, de manera que és una mica complicat encertar-ho. Nosaltres apostem per asseure De Jong a la banqueta d'entrada, és una mica arriscada l'aposta, amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Cubarsí i Cancelo a la defensa, a la base del quadrat Christensen i Pedri, més avançats Gundogan i Rafinha, i al davant Lamine Yamal i Lewandowski.
Val, és a dir, Pedri a l'11, eh?
Sí.
Val. El compreu aquí a la taula o no?
Jo faria un petit canvi.
Jo
posaria Pedri a la banqueta i posaria De Jong a l'11 titular, crec.
Ja he dit que era arriscat. Soc conscient del risc que corro.
I tu també faries el mateix, Ferran? O creus que farà Xavi el mateix, una que és diferent?
El que faria.
Sí, sí, sí.
Crec que farà Xavi és De Jong titular, Pedri a la banqueta.
Mister Callat, no sé si...
No, és que crec que és la peça que balla, aquesta. Crec que és aquesta, sí. I per posar alguna cosa diferent, jo crec que Sergi Roberto estava jugant molt bé.
És veritat.
I, bueno, penso que potser també té alguna oportunitat.
A mig del camp.
Sí.
Però el sacrifici de Rafinha...
Bé, avui li hem preguntat a Xavi, i hem fet una mica...
La volteta. Bueno,
sí, jo sí, també m'he quedat amb això. També m'he quedat amb això de no descartar que...
De no descartar que juguin quatre
centrecampistes. Que juguin quatre migcampistes, sí.
Crec que és el dubte, eh? Vull dir, em sembla bé el que ha dit la Marta.
Per evitar transicions, això que el Barça ja ha fet alguna vegada contra el Madrid en el de la Supercopa, crec que va jugar Sergi Roberto i van ser quatre migcampistes amb Pedri.
I aquí crec que la primera volta també juguem amb quatre migcampistes.
I aquí sí, Fermín.
Que fa 60 minuts molt bons al Barça.
Sí, aquí en Fermín, que és la novetat, diguéssim.
Jo crec que si jugués amb quatre migcampistes no jugaria Sergi Roberto, simplement jugaria Christensen, Gundogan,
Pedri
i
De Jong.
I De Jong.
Sí. I el lateral...
Ara et trauràs a Rafinha, que és possiblement el jugador que està més en forma.
Fa els gols.
Seria molt estrany, no?
Perquè avui també ha dit Xavi que havien de ser efectius.
Trauràs a Lamin?
No, Lamin no.
Això, Lamin, el vas canviar?
No, per Lamin, ho hem estat parlant tota aquesta setmana, és un jugador que en un partit com el de demà et pot ser diferencial. Demà el que necessitaràs en algun moment del partit segurament és un jugador que et trenqui, que desequilibri, que et faci alguna cosa diferent, i Lamine és dels pocs que tens que pot sorprendre el Madrid. Jo, una de les petites il·lusions que tinc en quan us deia al principi del programa en poder guanyar demà, és que estem en la temporada, la irrupció de Lamine i la cirereta del pastís, no? D'aquesta temporada d'irrupció seria que es presentés, no?, davant del Bernabéu, ja ho va fer amb la selecció espanyola, ara li toca amb la samarreta del Barça.
I es convertiria en el jugador més jove en marcar la història dels clàssics.
Veus? Mira, la Marta i jo estem aquí amb les dades.
Sí, és la primera vegada que la
Champions ha tingut 10 partits
ha
i no ho ha aconseguit.
Ja...
I ja no l'aconseguirà, no?
A veure, Ansu eren 17 anys i 40 dies, aleshores sí, clar, és una mica justet, perquè els 17 els farà el juliol.
No, ja no.
Li llegia avui al Carles Ruiz Pérez que serà el primer clàssic al Bernabéu de Lamine, de Cubarsí i de Fermín, i deia que Lamine i Cubarsí no havien nascut encara en el clàssic dels aplaudiments a Ronaldinho, que era el clàssic que va debutar també.
No havien nascut.
No havien nascut el 2005.
Clar, és que en el cas de Lamine Yamal era un procés, és que no era ni procés, vull dir, és que no era res.
Sí.
És que no estava al cap.
No estava al cap ni dels que l'havien de fer, vull dir.
Aquell és el clàssic que és el d'abans que tu recordes, o sigui, és el posterior al que tu recordaves o no, al cap de dues temporades, no?
No, jo diria que és el següent,
no? Sí, un és 2004 amb Xavi Vaselina, no? I aquest és el
0-3,
el dels aplaudiments, sí.
El Barça guanya la Lliga,
per cert. Aquí has dit de lateral dret, Marta?
Clar, aquí s'ha de veure. Jo no l'estic.
Ha dit Koundé.
Jo he dit Koundé.
Jo crec que allò de Araujo...
Ja s'ha acabat. L'invent s'ha acabat.
Jo crec que ha passat a millor vida. Sí.
Però és que tampoc està jugant Vinícius de 11. No.
Sí,
i aquest és el tema, que Vinícius també ha variat una mica la seva posició.
És a dir, les variants que en algun moment van funcionar ja no funcionen perquè hi ha l'entrenador, que és el rival, no? L'entrenador del rival, que també
la llei de l'esport i del futbol, en aquest cas, no? El PSG va fer el mateix a la tornada que a l'anada.
Bueno, i que després el jugador que marcava Vinícius té molts números de rebre una targeta groga. Tu imagina't amb la setmaneta que portem amb l'expulsió d'Araujo contra el PSG,
no,
que li vegi, que vegi una groga marcar a Vinícius els primers minuts. El cap d'Araujo pot explotar.
Jo
o sigui...
crec que en aquell moment implosió.
Sí. Per tant, tothom coincideix en Koundé lateral dret, eh? Tothom compra. Perfecte.
Koundé que...
que ho està fent molt bé. Ho està fent molt bé.
Des del gener està jugant a un molt bon nivell.
Sí, és veritat. L'11 del Madrid, Laia, quin és per demà?
Lunin a la porteria, defensa Lucas Vázquez, Rüdiger, Tchouaméni, Nacho, mig del camp, Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham a la mitja punta i al davant la doble punta de sempre, Rodrigo, Vinícius Júnior. Demà, per cert, xiularà Sotogrado i el bar hi haurà Sánchez Martínez.
Vaya, vaya.
Sí. Pendents de l'àrbitre, també, a veure què passa, no, Correas?
Avui ha dit Xavi que espera que ho faci molt bé i que no sigui protagonista.
Crec que ja
sort que ja no parla dels àrbitres, sí. Xavi, Déu-n'hi-do últimament no, aquesta setmana.
No, però avui
crec que ha estat
corregit, però aquesta setmana n'ha parlat.
N'hem dedicat un vídeo.
Sí, ahir el vam sentir, el vam sentir.
I què ha sigut de Burgos, Bengoetxea? Perquè aquest era un àrbitre que capitava alguns clàssics, d'ara, i que des que Xavi va dir que era dels àrbitres que més li agrada... No l'hem vist, no ha pitat el Barça, des d'aleshores. És matemàtic, això, si això no és
empíric.
És empíric.
Científicament demostrable.
Des de que Xavi va dir que de Burgos Bengoetxea era un dels àrbitres que més li agrada, no ha tornat a arbitrar el Barça.
Que demà no sigui protagonista i que no n'haguem de
parlar. La primera jornada de Lliga ho va ser.
Sí, per això.
No, ja no és... diguéssim que ja vam omplir el cupo, no? D'allà part de la resta de temporada.
No és un àrbitre crec que el comitè tècnic d'àrbitres tingui considerat com un àrbitre top, eh? No? Vull dir, a mi m'ha estranyat l'assignació ja per això, vull dir, més enllà de que no ha estat bé, crec, no ha estat encertat en els partits que ha xulat al Barça aquesta temporada, ni al camp ni al bar. Però no és un àrbitre, no sé, no és per exemple, Gil Manzano pot agradar més o menys, però és un àrbitre que el tenen ben considerat al comitè tècnic d'àrbitres, un àrbitre internacional, etc, etc. Però Sotogrado, no ho sé, què vols que et digui, però és igual. 4 minuts i 2:15. Farem una pausa, abans acomiado la Marta. Bon viatge a Madrid.
Gràcies, demà, bona nit a tots.
El tren i cap a la capital, bona nit.
Vés
a encendre uns ciris. Crema els papers, crema les dades, si vols, que he donat abans i aquí no ha passat res.
Molt bé.
Gràcies, Marta, bona nit. Re, un minut i de seguida tornem i parlem. Ja ho sé, que anem acumulant males notícies, però parlem del que ha passat aquest migdia a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
RAC 1.
Busques un Cupra? Doncs atenció! A Cupra Ondinauto tenim el Cupra dels teus somnis. El Cupra que busques. Consulta'ns a Cupra Ondinauto i et garantim el millor preu. Disposem de gran varietat d'unitats en estoc. No deixis passar aquesta oportunitat. Cupra Ondinauto. Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
RAC 1.
Xiula el senyor Kovacs. Al final del partit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a la sintonia de RAC 1. Barça 1, Paris Saint-Germain 4.
I marca aquest home el Madrid classificat. I va Rüdiger des dels 11 metres. Respira Rüdiger, xuta Rüdiger, gol.
Vinga.
Bona nit.
Tantes coses.
I ens veiem a la seguida.
Aquest diumenge, Real Madrid-Barça. Des de les 8. A RAC 1.
Que tot anirà bé.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Final del partit, s'acaba l'anada de les semifinals de la Champions, s'acaba el primer combat amb derrota del Barça 0-1 a marcat el 40 de la primera. Cuthbert, sorpresa a l'estadi olímpic Lluís Companys, sorpresa a la Champions. El Barça ha perdut un partit a casa. El Barça haurà de remuntar la setmana que ve, dissabte que ve, 2:45 de la tarda a Stamford Bridge.
Tocarà remuntada, tocarà remuntar pel Barça, que ha perdut a l'anada de les semifinals de la Champions femenina 0-1 avui a l'estadi olímpic Lluís Companys, a la muntanya màgica a Montjuïc. La setmana que ve la tornada a Stamford Bridge. Què ha passat, Laia, per qui no hagi vist el partit? Què ha passat?
Muntanya màgica, muntanya maleïda, sí. Com a mínim aquesta setmana. Cuthbert, el 40 de la primera, ha fet l'únic gol del partit. El Barça no ha estat còmode en cap moment, no ha sigut el Barça, de fet. Possessió molt igualada entre els dos equips, cap xut entre pals i moltes pèrdues de pilotes, sobretot inusuals al que estem acostumats. El Chelsea, de fet, ha sabut portar el partit al seu terreny i jugar el que volia Emma Hayes. És la primera derrota de la temporada del Barça i la primera derrota com a local des del febrer del 2019, fa 5 anys, quan l'equip va...